Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Vandeneyde, ha reclamat aquest dilluns al Tribunal del Judici del Procés la impugnació de bona part dels documents que han presentat les acusacions en la fase documental. Vandeneyde ho ha fet després que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat llistessin tots els documents que consideren que el Tribunal ha de tenir en compte en aquesta causa. L'advocat de Junqueras considera que són totes proves noves perquè les acusacions no les havien proposat abans. En una estratègia totalment oposada a la de la defensa de Junqueras i Romeva, Xavier Melero, advocat de Joaquim Forn, no ha impugnat cap dels documents proposats per les acusacions. Ho ha fet perquè considera que tots aquests documents, que ha definit com a dúplex, li serveixen per provar la innocència del seu defensat. A les dues del migdia, Marchena ha donat per acabat el tràmit d'impugnació de la prova documental i ha ajornat la sessió fins ara a les 4, que reprendrà amb el tràmit de lectura de les proves de les defenses. Recollim ara valoracions dels resultats d'ahir al territori. Anem primer de tot al Baix Ebre. Junts per Tortosa guanya les eleccions a la capital del Baix Ebre, però haurà de buscar acords per governar. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Bona tarda. Incertesa per veure com es configurarà el govern municipal a Tortosa a l'espera de pactes. Meritxell Roger, que va accedir a l'alcaldia fa poc més d'un any després de la retirada de Ferran Bel, ha guanyat les seves primeres eleccions com a candidata. Ho ha fet encapçalant Junts per Tortosa, que ha obtingut 7 regidors, un menys dels que va obtenir Convergència i Unió ara fa 4 anys. Esquerra Republicana de Catalunya, Tortosa sí, amb l'advocat Xavier Faura al capdavant, ha mantingut els 4 regidors, però ha passat de segona a tercera força. Uns mals resultats per la formació republicana que aspirava a assolir l'alcaldia. En canvi, la formació progressista Movem Tortosa, que repetia alcaldable amb Jordi Jordan, ha incrementat la seva representació al consistori i ha passat de 4 a 5 regidors. Escoltem la valoració que en fan Roger, Jordan i Faura.
Jo crec que queda molt clar qui ha de liderar el govern i aquest és l'objectiu i, per tant, jo crec que això és el que ha de quedar clar esta nit, que qui ha guanyat les eleccions i qui ha de liderar el govern de Tortosa, que som nosaltres.
I esta vegada som l'únic partit que creix al nostre ajuntament després d'explicar per activa i per passiva que Tortosa necessita un canvi.
El resultat no ha estat satisfactori, no estem contents, no era l'objectiu el resultat que hem assolit, però això ha estat insuficient com per a pujar un altre regidor.
El PSC també manté els 3 representants. Ciutadans aconsegueix per primer cop un regidor al consistori tortosí i el perd al Partit Popular. La CUP, en canvi, continuarà present a la Corporació Municipal amb un regidor.
I el Maresme, Esquerra Republicana, guanya els Arenys de Munt amb 1.818 vots i aconsegueix 6 regidors. Ràdio Arenys de Munt, Pau Casals.
Bona tarda. Aquestes dades signifiquen un augment per Esquerra de 483 vots respecte a les eleccions celebrades l'any 2015. Junts per Arenys de Munt ha estat la segona força més votada amb 4 regidors. La tercera força més votada ha estat el Partit Socialista, que ha obtingut 2 regidors, i la CUP ha assolit la quarta posició amb un regidor. Per últim, les dues forces que s'estrenaven a aquestes eleccions, Primàries Arenys de Munt i Alternativa Municipal, no han aconseguit obtenir cap regidor. El cap de llista d'Esquerra i guanyador de les eleccions, Josep Sánchez, s'ha mostrat eufòric pels resultats i agraeix el suport de la ciutadania, que demostra que està satisfet amb la feina feta per Esquerra.
Que hem guanyat i bé, estem satisfets perquè hem fet molta feina, tenim un bon equip i a més el resultat també de la que crec que és la valoració que ha fet els veïns i veïnes d'Arenys de Munt amb la feina feta per Esquerra Republicana aquests darrers 6 anys.
La participació a Arenys de Munt es va situar en el 68%, 12 punts més que les eleccions celebrades el 2015.
I això és tot. Bona tarda.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Menys mal que ja sabem el resultat de les europees. Anava tothom pel carrer aquest cap de setmana. Què passarà amb les europees? Què passarà amb les europees? Quin resultat tindrem ja a la Gran Bretanya? No sé qui votar, perquè, clar, m'he llegit tots els programes electorals de les europees i realment les propostes són tan diverses, tan interessants, tan profundes, tan útils, tan de futur, que m'impliquen tant que no sé qui votar en aquestes europees. Realment ha estat la pregunta del cap de setmana. La gent es trobava en àpats comunitaris i... Què votaràs? No ho sé, fem un petit debat. I el dinar, el sopar s'acabava convertint en un col·loqui sobre les europees. De fet, la gent als semàfors pràcticament baixava les finestretes. Escolta'm, tu, què votaràs per les europees? Pues no, espera que et deixo el meu programa, no, passa amb tu el teu. I s'intercanviaven els programes, a l'autobús també. Este es el programa, lo dejo en la silla para que el que venga detrás se lo pueda leer. Hi havia un interès increïble, i aquest matí, la gent amb unes ulleres de tota la nit de seguir el sondeo electoral ahir a la Sexta, al Rojo Vivo, que a les 3 del matí encara estava el Ferreres allà. Jo crec que el Ferreres el van asseure fa 2 mesos en aquella cadira i encara no ha deixat de fer tele, el tio. Està allà, tirau, echau pa'lante, i en Catalunya, i apareix una barra per allà de color groc o vermell o blau, no? Bé, ha estat sens dubte el tema del cap de setmana, no? El Barça estava perdent la Copa del Rei i la deia, oh, és que perdem la Copa del Rei. És igual, deixa't estar la Copa del Rei, parlem de les europees. Bé, doncs ja està, ja les hem resolt. I per això nosaltres avui, doncs, d'aquí una estona, mirarem d'intentar saber què diuen els partits polítics de les europees. Bueno, què diuen? No ho sabrem, perquè no diuen res. El que sabrem és què esperen a la comunitat pesquera i a la comunitat científica i mediambiental del Parlament Europeu, que ha sortit dels resultats de les eleccions d'ahir. Serà una de les qüestions que avui tractarem al FAR, ara que ja sabem, gràcies a Déu, i coneixem tots els coneixem, qui ens representarà allà al Parlament Europeu. Vaja, sabem qui ens representarà, qui serà el president, i ho sabem absolutament tot. Això serà una de les qüestions que tractarem al FAR al llarg dels propers minuts. De les municipals no en parlarem, perquè, total, a qui li importa, no han estat seguides, no en tenen incidència ni en res ni en ningú, i total, ja veus tu, de segon ordre. Doncs aquesta és la cosa que farem avui aquí al FAR, encetant setmana i referenciant d'aquesta manera també la feina feta pels molts companys de les ràdios locals que aquest cap de setmana han treballat com a bèsties i que fins ahir a altes hores de la matinada estaven al seu lloc de treball perquè vosaltres rebéssiu tota la informació minut a minut de les europees. Salutacions de l'equip que ho fa possible, que són en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de mi mateix, que estarem fins a les 7 en punt de la tarda amb tots vosaltres.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De fet, ahir la nit no va ploure, ja havia prou amb les llàgrimes, però sí va ploure al matí i al migdia, sobretot a determinats punts del voltant del Montseny, i a la zona costanera, sobretot dissabte. Bé, cap de setmana amb certa inestabilitat, d'una setmana en què, a partir de dimecres, pujaran les temperatures, o almenys aquesta és la previsió. Vull dir, pujaran més de lo que han pujat fins ara. Té totes les dades des del Servei Meteorològic de Catalunya, en Sergi Gallego. Què tal, Sergi? Bona tarda.
Bona tarda. Creixen nuvolades a punts de muntanya del Pirineu, del Prepirineu i de l'interior del quadrant nord-est, que al llarg de la tarda es desplaçaran cap a la depressió central i al sector central del litoral i del prelitoral. En conjunt, el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat en aquests sectors i seré o poc ennuvolat a la resta de Catalunya. A banda, s'espera precipitació al Pirineu i al Prepirineu i a partir de mitja tarda o vespre també a punts de la Catalunya central i del sector central del litoral i del prelitoral. El vent bufarà de component sud moderat al litoral amb predomini del marejol a la costa. Si bé al nord de la Costa Brava hi haurà forta maror a causa de la tramuntana que bufarà amb ratxes fortes. Pel que fa demà, la situació meteorològica i marítima serà semblant. Si bé una pertorbació portarà aire fred a les capes més altes de l'atmosfera i facilitarà el desenvolupament de xàfecs amb tempesta a partir de migdia al Pirineu i al Prepirineu oriental i a punts de l'interior de la meitat est. A més, de nou, a partir del vespre, n'arribarà a punts del sector central del litoral i del prelitoral. En general, la temperatura tendirà a ser més baixa al centre del dia i voltarà entre 19 i 24 graus, localment més alta a Ponent i al Ter Sud, on farà més sol. A la costa hi haurà maror amb vent de component sud al sector central del litoral, mestral a les Terres de l'Ebre i tramuntana al nord de l'Empordà. En general, el vent bufarà entre fluix i moderat, amb cop forts als dos extrems del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs esperem que es confirmi aquesta previsió. En tot cas, des d'aquí estarem per estar atents. Gràcies, Sergi. Fins després. Moment de fer un cop de l'actualitat del dia i bé, avui parlem de cocaïna. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Vaja, home. Sí. Avui parlem de cocaïna. Isabel González,
què tal?
Bé, doncs bé.
No, però l'Isabel... perquè li toca explicar-la. No,
m'ha tocat.
Res,
eh? Sí, no, home, no, per favor.
No, home, no, ja, però... Sí. Escolta'm, parlem de cocaïna i no de poca quantitat.
No.
5.000 quilos és el que hi havia amagat en tres contenidors del port de Barcelona.
Doncs sí, i que han trobat la Policia Nacional i l'Agència Tributària. Ells han estat els encarregats de l'operació amb la qual es dona part desarticulada una organització formada per 6 homes de nacionalitat espanyola, tots ells detinguts, i treballadors relacionats amb empreses que operen al port de Barcelona. Els agents de la Policia Nacional han registrat també 7 domicilis, durant els quals han intervingut més de 27.000 euros en efectiu, 6 vehicles, telèfons mòbils encriptats i material informàtic. Es tracta de l'operació Livorno, començada el mes de gener en col·laboració amb Itàlia i també amb Colòmbia, qui van advertir d'aquests contenidors que viatjaven cap a Barcelona amb droga amagada. Un cop arribats al port, els investigadors en van intervenir 2, sí, i van detenir un home. La investigació va prosseguir i va permetre interceptar un tercer contenidor i acabar, com dèiem, amb més detencions i desarticulant aquesta organització.
Doncs, escolta'm, aquests de l'Agència Tributària són un fenomen. Tan aviat et foten una paral·lela a la renta com et troben 5.000 quilos de droga amagats pels puestos.
Sí, sí, a mi també m'ha sorprès lo de l'Agència Tributària. Bé.
Quins tios. Jo prefereixo que busquin droga pels contenidors que no que mirin les rentes de...
A mi que em tornin el que em deuen.
Exacte. Menos mirar droga...
Menos droga truca'ls. I más devolverme.
Valverde, truca a l'Agència Tributària. Vamos a reclamar que nos devuelvan el dinero. Menos droga y más el... Cada uno lo suyo. Que al cap i al fi són diners que eren teus.
Has, doncs sí, sí.
I que has pagat de més. Vull dir que és que això sembla que et regalin alguna cosa. Ah, ahí estamos.
Con la Agencia Tributaria, por favor.
Esta agencia se ponga. Molt bé, doncs... Está. Molt bé, doncs... És que m'ha dit algú i em pensava que ho estava dient per antena i no, els oients no ho han sentit.
No, no.
No patiu.
Per sort.
No passa res, sí, millor. Gràcies, Isabel, que vagi bé.
Fins ara.
Fins ara. Vinga, Cristina Cantal, més coses decomissades. 5.000 quilos de droga a Barcelona, 200 quilos de peix a l'Escala, perquè, bueno, en aquest cas no reunia les garanties per a la venda. Cristina.
Exacte, els Mossos d'Esquadra han denunciat una infracció greu a la llei de pesca i accions marítimes. Els dos responsables de 49 i 56 anys de nacionalitat espanyola i francesa, respectivament, amb domicili a Roses i Perpinyà. Els denunciats enfronten a una multa de fins a 60.000 euros i els fets es remunten al 21 de maig, quan els agents de la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona, juntament amb una inspecció de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, van realitzar un control de peix fora del recinte de la llotja de l'Escala. Durant aquesta actuació van inspeccionar 2 vehicles i van trobar al primer maleter 77 quilos i mig de peix blau i a l'altre 114 quilos i mig, sense cap documentació que justifiqués la seva procedència en els dos casos. A més, el transport tampoc disposava de cap mesura adequada per a la conservació del producte. Al vehicle també van localitzar una bàscula per a la posterior venda de peix al detall. Les actes de denúncia han estat transmeses als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Doncs bé, també uns autèntics perles. I una emprenedora gironina contracta supervivents de violència masclista per un projecte per reduir residus. Explica-m'ho això, Cristina, que no ho entenc.
Doncs mira, que es tracta d'un projecte social i alhora també ambiental creat per la gironina Alba Bosch. La iniciativa confecciona productes a partir de cotó orgànic. Es tracta d'uns embolcalls reutilitzables que es presenten com una alternativa als del plàstic o als d'un sol ús, com pot ser el paper film o el d'alumini. Aquest projecte dona una oportunitat laboral a més a dones en risc d'exclusió social. De moment, el projecte de residus, Fem Embolcall, està en fase pilot i ha permès de moment contractar a temps parcial una dona supervivent de violència masclista que s'allotja en un pis del Servei d'Acolliment Substitut de Girona. Aquest projecte d'inserció laboral va guanyar el passat mes d'abril el Premi d'Emprenedoria Social de la Plataforma Educativa, dotat amb 1.500 euros.
I avui va de policia una mica, eh? En aquest cas, tornem al cos dels Mossos d'Esquadra, que han estat els que han detingut a 3 persones per robatoris amb força, poca broma, amb força, al Baix Ebre. Què ha passat, Judit?
Els detinguts han sigut dos homes i una dona de 30, 20 i 19 anys de nacionalitat espanyola i veïns de l'Aldea i Jesús, que estan detinguts com a presumptes autors d'un robatori amb força en un magatzem de la localitat de Roquetes. Els fets es remunten al febrer quan un veí de Roquetes va denunciar que li havien sostret una bicicleta i diverses eines de treball del seu magatzem. Els dos joves detinguts de Jesús se'ls ha relacionat també amb altres dos robatoris ocorreguts el dia 18 d'abril en dues caravanes, una d'elles domicili de primera residència, ubicades a la zona disseminada del Canalet de Jesús i també amb el furt d'altres dues bicicletes a Roquetes en el mes de febrer d'enguany. Part dels objectes sostrets han estat recuperats pels policies i retornats als seus legítims propietaris després que haguessin estat oferts per a la venda a altres persones a través de les xarxes socials. Ara continuen les gestions policials encaminades a la localització de la resta d'objectes sostrets que encara no han pogut ser recuperats. Els detinguts han quedat en llibertat després de declarar en seu policial i resten pendents de compareixer davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.
I ara sí, sortim de la crònica de successos i ens anem a l'Ajuntament de Torredembarra, que ha estat qui ha sol·licitat un ajut a la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de combatre el canvi climàtic i l'efecte illa de calor. Ivan, com ha anat això?
Es tracta d'actuacions que consisteixen bàsicament en la transformació del municipi amb un pla d'emergència de sequera municipal i un altre pla d'acció de mitigació de l'efecte de calor a un centre educatiu de Torredembarra. La Junta de Govern Local ha decidit tirar endavant aquests dos projectes i ha presentat una sol·licitud de subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. La Regidoria de Sostenibilitat proposa que el pla d'emergència en els moments de sequera sigui una eina àgil i utilitzada per aquells serveis municipals amb l'objectiu de reduir les eventuals èpoques de sequera. A més, aquest pla s'hauria d'adaptar de manera preventiva per reduir els efectes negatius d'un episodi de sequera encara més llarg. El segon pla d'actuació, en canvi, s'aplicarà als 7 centres educatius públics de Torredembarra, amb l'objectiu de mitigar el microclima provocat per la urbanització del territori, el conegut efecte illa de calor. S'adoptaran, per tant, mesures com adequar el pati del centre, plantant la vegetació corresponent, com per exemple arbres de gran port, tanques vegetals o arbustos mediterranis. Els dos projectes, amb un pressupost de 20.700 euros, es portaran a terme durant el curs vinent, des del setembre fins al 2020.
I acabem aquest repàs de l'actualitat del dia d'avui anant cap a Salou, perquè els periodistes del mercat han carregat durament contra la gestió de l'Ajuntament respecte al manteniment de les instal·lacions del mercat i a la construcció d'un nou Mercadona al pàrquing de l'edifici. Daniel.
Sí, doncs en un acte de protesta els comerciants han volgut deixar clar que no s'oposen a la construcció del supermercat, però sí que es faci en la planta inferior. Creuen que s'hauria de fer en la mateixa planta de les parades del mercat per tal de revitalitzar-lo, facilitant també que els usuaris puguin transitar entre les parades actuals i el Mercadona. També han lamentat que no hi hagi damunt la taula cap projecte sobre la remodelació del mercat municipal de Salou, com si ho hi ha amb la planta inferior i al supermercat. Mentrestant, també es queixen de la deixadesa que pateix aquest equipament comercial. Els paradistes asseguren estar cansats de veure que es perden negocis i que el consistori no fa res per remeiar-ho. Amb tot, han demanat un compromís de les forces polítiques que es representaran Salou en aquest pròxim mandat per tal de posar solució a la problemàtica.
Doncs veurem finalment si són capaços de trobar la solució amb un equipament que no només a Salou, sinó a altres municipis del país, certament està en crisi. Daniel, moltíssimes gràcies. Fins després.
Ben serà el que dius. Fins després.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
L'últim cop el teníem localitzat a Grècia descarregant material humanitari. Estem parlant de l'Open Arms, que no ha tingut un viatge fàcil ni molt menys. Lluny de facilitar la seva tasca, el govern grec s'ha dedicat a posar-li totes les traves, i les autoritats portuàries del país, a posar-li totes les traves per poder accedir a les seves, als seus equipaments, poder baixar l'ajut humanitari i poder seguir fent la tasca per la qual havien sortit des de Barcelona en direcció cap a, cap a aquestes illes per un passadís que el propi govern espanyol els havia dissenyat, és a dir, seguint les normes tal com, com els hi havien marcat. Fins i tot, com vam explicar, els feien entrar amb un amarrador que no tenia el calatge suficient, per tant, d'haver fet cas de les recomanacions gregues, ara l'Open Arms hagués patit, potser estaria al fons, de, al fons del port. En tot cas, hem sabut que està al port de Borriana aquests dies, és a dir, que ja ha tornat cap a la Mediterrània més de l'oest, més occidental, i ja de l'oest sí, estava jo amb la, la brújula al cap, i que es troba fent, em sembla que tasques de manteniment en aquest, en aquest port de, del País Valencià. En tot cas, que ens ho expliqui el cap d'operacions, que és en Gerard Canals. Gerard, molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què esteu fent a Borriana, Gerard?
Doncs mira, el cap de setmana hem estat fent uns tests amb uns drons. Tenim una cooperació amb una altra fundació, EMAP, que ens està fent un cop de mà dissenyant uns drons autònoms i, bueno, doncs hem estat tot el cap de setmana testejant això i a veure si ho podem implementar en breu. I, per una altra banda, doncs el motiu principal de la visita i de l'escala aquesta borriana doncs era fer les inspeccions anuals i una sèrie de millores pel vaixell.
Deixem fer-te una pregunta de curiositat. Drons, però a l'estil Amazon, és a dir, per fer enviaments o no? Com...
No, la veritat és que no tinc molta experiència amb els drons d'Amazon, però en aquest cas són, són uns drons que ens han d'ajudar a la vigilància i a la gravació de tot el que succeeixi durant els rescats o durant les feines de vigilància que nosaltres anem fent. I bueno, tenim un parell d'idees, uns d'ells han de ser de vigilància pròpiament i altres han de seguir les embarcacions auxiliars si hi ha un rescat, no? I en teoria aquests drons doncs, han de volar autònomament, han de ser capaços d'analitzar les imatges que graven i d'avisar-nos i discriminar què és un pescador o un vaixell mercant de que és una possible embarcació que necessiti ajuda. I això és el que m'està treballant aquest cap de setmana.
Per tant, aplicació de tecnologia per deixar constància de la vostra feina i per utilitzar aquestes imatges si es produís algun tipus d'incident.
Sí, sí, evidentment. La tasca més important seria la de l'ajuda a la vigilància. Cada cop hi ha menys vaixells i em suposen cada cop més difícil i sempre doncs, és positiu tenir un mitjà aeri. Ara mateix comptem amb dues avionetes de diferents organitzacions, però si a part d'això els vaixells doncs, poden portar drons que evidentment no tenen l'àrea operativa com que té un avió, però sí que doncs, sortint del mateix vaixell doncs, són molt més ràpids i la sortida d'un aeroport d'origen, doncs és una millora de la capacitat de vigilància dels propis vaixells i estem treballant en això. I aleshores, com bé deies, doncs, és per gravar el que passi durant els rescats o durant les intervencions de les nostres semirrígides i que pugui servir doncs, per denúncia o per defensa.
Escolta'm, des de la curiositat més absoluta, hi ha una normativa molt restrictiva en terra per fer servir aquest tipus d'aparells. El mar és la mateixa o funciona d'una altra manera, això?
Bé, el que sí que està molt limitat és la, el vol d'aquests aparells a prop d'aeroports, no? Diguem que tenen una restricció molt forta allà on hi ha aeroports, on hi ha sobretot aeroports comercials, però en el mig del mar doncs, ens haurem d'informar bé d'aquesta normativa. Com et dic, encara no portem els drons, sí que per fer aquestes proves hem demanat tots els permisos necessaris i els han concedit, vull dir, no estem tirant allò sense preguntar, sinó que intentem fer les coses bé. En qualsevol cas, ja et dic, no és el primer projecte de drons que veiem funcionar al Mediterrani, sí que és veritat que s'ha hagut de treballar de la mà de les autoritats i esperem que si aquest projecte tira endavant, que creiem que ho farà, doncs ja veurem quina és la manera de funcionar més efectiva i que no interfereixi amb altres operacions aèries, evidentment.
Escolta'm, el vaixell bé, no? La ITV, bàsicament heu anat a passar la inspecció de cada any que heu de passar, la inspecció tècnica.
Sí, bàsicament, és una mica més exigent que les dels cotxes, però sí, estaríem parlant d'això. De fer, els vaixells tenen una sèrie de certificats de seguretat i de molts altres temes, i aquests certificats doncs, s'han de renovar cada cert temps. I molts d'ells són de periodicitat anual, i això és el que estem fent ara.
I ara cap a on? Cap a on anireu?
Doncs no ho sé, la primera escala que tenim prevista serà a Nàpols, ja que ens han convidat a un esdeveniment, I tenim idea d'estar allà si aconseguim doncs sortir del port de Borriana abans del dia 14, doncs anar cap allà. I després veurem, doncs suposo que haurem de tornar a la monitorització del mar que sigui, no? En aquest cas el que ens queda més a prop, evidentment, és el Mediterrani Central, però sí que hi ha una sèrie de focus d'interès, diguem, que van molt més enllà d'això. Però bueno, en qualsevol cas valorarem quin és el proper destí. Ara per ara ja estem centrats en aquest manteniment i després de la visita a Nàpols.
I permisos, de moment, els aneu aconseguint tots o seguim amb problemes?
Bueno, ho veurem. El demanarem en molt breu, segurament demà o demà passat, demanarem al despatx el permís per sortir del port de Borrenera cap a Nàpols. Esperem no tenir problemes en aquest i en el següent, doncs, veurem. I tampoc podem fer moltes previsions. Esperem no haver de patir altra vegada les restriccions que hem estat patint, perquè al cap i a la fi, vull dir, nosaltres l'únic que fem és intentar evitar que la gent s'ofegui, ja sigui per la mera presència i perquè la nostra presència obliga altres vaixells a fer la seva feina. Vull dir, això és el nostre únic objectiu, que limitin això, em sembla que és d'una molt poca humanitat i que és molt greu.
Doncs aviam si des de Borriana teniu més sort que no pas des de Barcelona. En tot cas, Gerard, des d'aquí, si no es produís aquests permisos ràpids i aquesta diligència que cal exigir a qualsevol administració pública, ens ho feu saber i com a mínim ho posarem en coneixement de la gent que ens escolta.
I tant, això farem.
Doncs moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, Gerard Canals. Fins
moltes
després.
Gràcies, bona tarda.
A reveure. És el director d'operacions de Proactiva Open Arms, estan a hores d'ara a Borriana, provant la tecnologia dron i posant a to i passant les inspeccions necessàries per poder navegar amb el vaixell, i en tot cas, si tot va bé, a partir de demà, de la setmana vinent, sortiran cap a noves campanyes. Arribem gairebé així a 4:45 de la tarda. Ens aturem i seguim.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Amb dret a decidir el que vulgui la gent. Un país normal i sense corrupció. Els lladres i els banquers tots junts a la presó. Un país normal on tots siguem iguals. Ja prou de retallades i cues als hospitals.
Un país normal amb dret a educació. Amb una gran cultura i respecte pels valors.
Això és el que volem, aquí t'ho demanem.
Un país normal, amb el que tot avança, la gent ja no suïcida quan els treuen la casa.
Un país normal, on tots siguin avantatges, on baixin els tributs i treguin els peatges.
Un país normal, ensenyera de l'amor, tolerància i civisme per la gent de tot color.
Això és el que volem.
És el que tots volem, amb dret a decidir el que vulgui la gent. Un país normal, amb senyera de l'amor, tolerància i civisme per la gent de tot color.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc.
I aquest cap de setmana ha fet molta tramuntana a l'Empordà. Bé, doncs, ha estat genial la tramuntana, sobretot per l'espectacle de windsurf de l'europeu de les dunes de la Costa Brava, Cristina.
Exacte, del 21 al 26 de maig s'ha celebrat el Campionat Europeu de Windsurf a Sant Pere Pescador en la disciplina de freestyle organitzat pel càmping Les Dunes i el seu centre nàutic Fase Wind. Al llarg de la setmana s'ha pogut celebrar la prova en els dos formats possibles i en els tres primers dies tant els juniors com els pros han completat les eliminatòries en el format del towing. La resta de dies de competició el vent de tramuntana ha arribat amb força i ha permès completar dos quadres eliminatoris sencers. El belga Jan Telkar s'ha endut a la primera posició, seguit de l'italià Jacopo Testa, i en tercera posició Steven Van Breuhaven, mentre que en el format towing la victòria ha sigut pel francès Sam Esteve, seguit per Francesco Capuzzo i David Sheffers. En la categoria juvenil, l'alemany Lennart Neubauer s'ha emportat el títol, seguit d'Eugenio Marconi i Neil Bacon, mentre que en el towing ha estat liderat per Stefan De Bell, seguit de Neil Bacon i Mathis Mollard.
Molt bé, eh? Escolta'm, això tenia... Era, saps, nivell 1, eh?
Complicat.
Sí. Escolta'm, com es diu el que ha quedat en tercera posició?
Ets dolent. Stephen Van Brookhaven. És alemany, és alemany.
Tot el matí practicant. Escolta'm una cosa. I després, Marc Pare Rico, regatista del Gent de Roses, és el guanyador del Campionat d'Espanya de Fanboard. Cristina.
Exacte, ara m'estàs fent riure. Doncs sí, perquè el grup d'esports nàutics de Roses ha acollit aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya de la modalitat slàlom. Des de divendres i fins diumenge, amb unes condicions climatològiques complicades, hem de dir, s'han celebrat tres eliminatòries completes. Marina López, coordinadora del Gent Roses, detalla la classificació final.
S'han classificat en primera posició Marc Paré, en segona posició Joaquim Rodés, en tercera posició Mariano Gil. Estem molt contents i orgullosos, ja que la primera posició ha sigut donada en el Gent Roses, en el nostre navegant Marc Paré, i també cal felicitar la cinquena posició d'en David Batlles, també del nostre club.
El divendres no es va poder competir per falta de vent, però entre dissabte i diumenge es van disputar un total de 27 regates entre classificatòries, semifinals i finals.
I una desena de submarinistes han participat al tercer trofeu Fotosub Apnea Baix Empordà.
Sí, tot i el fort vent de tramuntana, aquest diumenge s'ha pogut disputar amb normalitat aquest trofeu de fotografia subaquàtica al Cap de Begur, organitzat per la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques amb la col·laboració del Club Nàutic Aigua Blava. Una desena de submarinistes a pulmó han capturat fotogràficament el màxim possible de peixos vius a la zona com Aigua Blava, Fornells i la platja Fonda durant 5 hores. La majoria de participants han fet més de 200 fotografies i ara és el torn de seleccionar les millors i presentar-les abans del dimecres de la setmana que ve per a la valoració artística i la identificació correcta dels peixos fotografiats. Aquesta competició és el tercer selectiu del Campionat de Catalunya de fotografia subaquàtica en la modalitat apnea d'aquest 2019.
I el Club Marítim de Torredembarra ha recollit aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya de classe fin, Ivan.
El torrenc David Terol s'ha proclamat campió de Catalunya 2019 després de les 6 proves que s'han fet aquest cap de setmana. Joan Grau, del Club Nàutic Vilassar de Mar, s'ha fet amb la segona posició i tercer classificat Gerardo Siliguer, del Reial Club Nàutic de Barcelona. El campionat va començar una mica més tard del que estava previst perquè les condicions de vent no eren suficients per poder navegar. Finalment, el temps hi va acompanyar els participants, almenys durant gran part del dissabte i tota la jornada d'ahir diumenge. Els regatistes es van dividir per grups d'edats en les 5 categories existents, des del màster de 40 a 49 anys fins a superlegends pels majors de 80. Entre els regatistes també cal destacar la participació dels primers classificats de la Copa d'Espanya, el gallec Miguel Fernández i l'andalús Pablo Guitián. En total, 8 clubs, 6 catalans i 2 de la resta de l'Estat que s'han donat cita en una de les proves més destacades que acull aquesta temporada el calendari del Club Torrenc, coincidint amb el seu 50è aniversari.
Doncs, en tot cas, aquesta és una de les proves del cap de setmana, una de les activitats que s'han dut a terme al llarg d'aquests passats dos dies i que espero que hagin fet les delícies d'aquella gent que s'hagi volgut apropar per gaudir de l'esport de la vela, de l'esport del mar. I és que, com sempre diem, aprofiteu. Si no podeu participar-hi perquè no teniu coneixements suficients, almenys gaudiu des del punt de vista dels aficionats. Gràcies, Ivan. Fins després.
Fins ara.
Segueix la llum del far. El destacat de la jornada.
De matí es dona el pistoletazo de sortida de la concentració davant del Departament d'Educació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, a la Via Augusta. És una jornada per lluitar per defensar la FP i en volem parlar, volem saber-ne més, perquè de la FP tothom en parla, tothom s'ha de tornar a donar vida a l'FP, però cada vegada que llegim una notícia és perquè se la deteriora, no? O s'intenta que no tingui aquesta brillantor que d'altra banda sempre reclama. Un dels sindicats convocants d'aquesta concentració és el sindicat Usted que Estés, Ramon Font, portaveu nacional. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La FP, que està en boca de tothom, però per la qual ningú fa res.
Sí, i la veritat és que quan fan alguna cosa, com és el cas d'ara, doncs està tothom en guàrdia, no? De fet, el professorat d'FP s'ha sublevat una mica, no? Hem fet de seguida, s'han organitzat, han fet un grup de Telegram, una plataforma, no?, que estem tots els sindicats d'ensenyament un altre cop. Vull dir que quan tothom veu que les coses van malament, demà hi ha una mesa per parlar d'aquest tema i hem convocat una concentració a la Via Augusta de rebuig, perquè el que volen fer és dualitzar l'FP, és treure hores, diguéssim, que s'organitzaven en els mòduls professionals, i el que fan és posar més hores a les empreses. I diuen que això serà sense estalviar-se professorat, però la veritat és que, acostumats a les mentides que ens expliquen per allà a la Via Augusta, pugen molt les hores en empreses. Tant tota la FP és com si hi hagués una unificació del currículum, l'ordinària i la dual, doncs es farà molta més presència a l'empresa. Sabem que al professorat se'ls demanen màsters i bé, quan van a fer tantes hores a les empreses, doncs de vegades, doncs per posar-te un exemple, ens sí. Hem trobat doncs amb empreses, estades amb empresa, Nica, que l'únic que feien era canviar bombetes als camions dels bombers, per exemple, no? I clar, si un mecànic només et sap canviar la bombeta, doncs anem malament.
Sí, sí.
Quan es fa l'FP en el centre, doncs et preparen no només per un lloc de treball, sinó que et preparen per molts llocs de treball diferents d'una mateixa família professional. I clar, això veiem que ja només el curs vinent es podrien estalviar més de 500 docents, no? I diuen que no ho faran, 500 docents de l'FP, però clar, penses que si diuen que volen fer desdoblaments, que volen tenir més hores que ens volen donar més hores per seguir les pràctiques de les empreses, etc. Però un ja comença a pensar malament, no? Quan et venen amb unes propostes així, que poden ser un estalvi tan gran i que al final no ens agradaria que fossin mà d'obra barata per les empreses, no? Que fins i tot ara ja les formacions en centre de treball de vegades es certifica que sigui una formació integral, però veiem que és molt parcial, no? Nosaltres defensem el que seria un sistema d'alternança simple. De fet, el que ens agradaria, si recordeu, abans l'FP eren 3 anys, la de primer cicle, sí. Després la de segon cicle eren 2.
Exacte.
Ara penseu que se'n fan 2 i 2. I ara volen fer d'aquests 2 i 2, el grau mig 2 i el grau superior 2, volen que un dels 2 anys siguin amb empresa, no? Pràcticament, fins i tot amb la que no és dual. Llavors, clar, a la pràctica el que tens és formant en els centres educatius 2 anys i llavors l'altre són estar amb empresa que, com us deia, sabem que no són una formació integral, no? Mm. Llavors nosaltres voldríem que fossin de 3 anys aquests cicles, no? El mig i el superior, sí. Que 2 fossin en el centre i que un fos a l'empresa. Això tindria més sentit. I sempre amb contracte, perquè ara es fa molt amb beques i fins i tot la formació en centre de treball doncs és gratis i no veiem que sigui satisfactori. El
és a dir,
departament...
perquè ho entenguem tots, eh?
Sí, perquè no és fàcil, eh? Ja ho
no, 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 és el que es pretén ara és que els nanos vagin pitjor formats en teoria i que a base d'estar en una empresa que pel que has dit no hi ha massa control del que realment fan quan estan en una empresa, doncs recuperin aquests coneixements que no han tingut teòrics, els recuperin a nivell pràctic, per entendre'ns.
Exacte, i abans però el que es feia era, ja s'adaptaven a nivell, no sé, si una feia construcció doncs al Baix Llobregat doncs sí. Hi ensenyaven més formigó, i si ho feia a l'Alt Empordà hi ensenyaven més pedra, no? Per exemple, fer caràcter. Però això doncs està canviant, ara treuen aquesta especificitat que se li donava a la formació en els centres, han reduït la formació en els centres i després han augmentat el que serien projectes i síntesi, però sobretot el de la formació en centres de treball sense ser dual ja passa de 350 hores a 490. I en canvi, i la dual encara és més bèstia, passa de 400, pot passar fins i tot a 1.350, no?
Déu-n'hi-do.
I això realment, clar, és un curs o més, no?, a l'empresa, i el nostre teixit productiu és molt allò de petita empresa, no és com... De vegades se'ns compara, no?, a Alemanya hi ha la dual, no? Sí. Alemanya va d'unes empreses que tenen uns departaments de formació, els hi fan una formació a l'alumnat i els hi estan ensenyant més coses, no només el que necessitaran en un lloc de treball determinat d'una empresa. I en aquí el que ens trobem molt sovint, i fins i tot hem de dir que nosaltres de vegades certifiquem coses des dels instituts, que dius, home, ben bé integral no és això. Però quan era més reduït, dius, vinga, va, però és que ara ja, si veus que a sobre s'incrementen les hores... que en un cas ja diguéssim hi ha 2 tipus de TFP, però que totes es volen dualitzar. Una seria l'ordinària, que sí. Es fa formació en centres de treball i es faran doncs, projectes de síntesi, o sigui, es fa una síntesi i uns projectes, no? El grau mig es diu síntesi i el superior projectes, això pujarà, però després hi ha la dual, que és més d'estada en empresa, no? És la FP dual famosa, que se'n parla tant, i això... doncs passa, té un creixement molt important i a la pràctica el que veiem és que és més enviar a l'alumnat a les empreses.
Clar.
Molts cops penses, si no estan enviant mà d'obra barata a les empreses...
Aquest és el tema, aquest és el tema.
I estalviant-se hores de professorat, però que donen una formació més gran, no? Si un no li ensenyen a fer lloses, no?, en un lloc, i només li ensenyen a fer pivot, doncs quan vagi a un lloc que necessiti lloses, depèn de la família professional, no? Si a un només l'ensenyen a fer cop, ensenyen a servir, doncs, als restaurants, a preparar aperitius, no?, coses diferents. Depenent de la família professional, doncs pot haver un ventall molt ampli de formació, i això no és el que es garanteix sempre quan van a les empreses. Ja et dic, hem trobat, per exemple, els bombers de Barcelona van allà...
canviant bombetes. Però escolta'm, no hi ha ningú que ho controli, això. És a dir, quan envien alumnes a un centre d'aquestes característiques, no hi ha que inspectors o, jo què sé, alguna figura que vigili que aquestes coses no passin?
Doncs la veritat és que això, en molt poques hores, s'ha de controlar el que fan les empreses, perquè això es va reduir molt, no?, el control que tenia el professorat amb aquelles retallades famoses, que més d'un cop n'hem parlat aquí, sí. doncs era una qüestió d'aquestes, no?, que treien hores de poder verificar el que es fa a les empreses, no? I clar, evidentment, controlar 1.350 hores, doncs, de cada alumne, la formació dual, doncs, serà realment complicat. I per altra banda, no pensem que si o sigui de treballar sempre tenen temps. O sigui, una cosa és que es facin estades a les empreses, no? Que és, ja et dic, nosaltres no rebutgem aquest model, però no a còpia de treure hores lectives en l'alumnat. O sigui, per nosaltres, i això s'hauria de fer, seria un canvi de política educativa, el que hauríem de fer és, doncs, el grau mig haurien de ser 2 anys en l'institut, i després doncs un any a l'empresa i amb contracte i que fos doncs ja de desenvolupar el que s'ha après en algun àmbit, però és que entenem que només fent un any de formació en el centre educatiu doncs és complicat demanar el mateix que podríem fer en dos anys, no? Com quan a la formació integral, és a dir, que amb una família professional es dominin més aspectes per dominar més llocs de treball, no? No sé si s'entén.
Sí, sí, sí que s'entén.
No és fàcil, però...
No, no, però, escolta'm, és evident que aquí hi ha la sospita que es pugui estar utilitzant la FP per estalviar-se un lloc de treball. I aquí, el departament, en lloc de lluitar contra aquesta precarització de l'ensenyament i aquest abús, el que fa és, d'alguna manera, encara potenciar més una situació d'aquesta naturalesa. Almenys sí, és el que jo entenc.
Sí, és que no sé si s'ha entès que no només s'estalvien llocs de treball a les empreses, sinó que s'estalvien llocs de treball d'ensenyament, també, no?
Clar.
O sigui, és una política doble, diguéssim, de precarització i d'externalització de la formació, i nosaltres ja tenim models que funcionen bé fins i tot a l'Estat, no? Perquè
sí, sí.
El País Basc, diguéssim, ens dona 40 voltes amb formació professional. I tot això ha anat ja, per exemple, ara... s'ha fet la comissió rectora, la llei d'FP, treu d'ensenyament el que seria la competència de la FP i l'ha passat a presidència. No hi ha una comissió rectora on hi ha... Sí, 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 que depèn de presidència i on hi ha les patronals, on hi ha els sindicats aquests majoritaris del teixit productiu, comissions UGT, i se'ns ha tret educació. Nosaltres, l'USTEC, per exemple, no hi és aquí, no? Els que tenim la representativitat dels centres de treball d'educació, doncs aquí no hi entrem, no? I tot plegat és una externalització, un treure fins i tot del Departament d'Ensenyament i posar-ho a treball. I no sé si teniu clar que s'han fet molt... Només cal recordar pues, tot el tema de la formació...
Sí, sí, no.
Ja sabeu, el cas treball...
I tant, els cursos de formació. Això,
correcte.
Ignasi aquí, Ferreres, eh? Sí.
Aquí anem, sí. Exacte.
Conseller Ferreres, sí, estem en una situació semblant. Escolta'm, demà us concentreu a les 10 del matí i sereu fins la 1 en punt del migdia, suposo, mentre duri aquesta reunió, no?
Sí, ha de ser, doncs, esperem, de fet hi ha 6.200, no?, d'FP i la meitat treballen al matí, la meitat treballen a la tarda, per tant hem convocat també a gent que treballa al matí, que no treballa al matí, vull dir que treballa a la tarda, doncs que pugui anar a Via Augusta, i de fet hi ha una plataforma, ja us he dit, que s'ha generat de forma espontània entre el professorat, perquè quan ha arribat això als centres han posat el crit al cel. A més a més, s'ha fet que s'ha de fer tots els canvis curriculars s'han de fer pel curs vinent, no?
Yeah.
I vull dir que és tot molt a correcuita i sense negociar-ho i sense pactar-ho amb nosaltres ni escoltant el professorat, i han anat via unilateral i ens diuen coses que no ens acabem de creure, perquè tampoc ens ha donat molts motius aquest departament perquè puguem tenir-hi confiança.
Clar. Doncs escolta'm, Ramon, que vagi, en tot cas, convoquem a tothom que pugui i vulgui, sobretot, però que puguin, que s'apropi a la Via Augusta de Barcelona, que defensem entre tots la formació professional i que siguem atents a qualsevol modificació que en aquest sentit en aquest àmbit es pugui fer, de la normativa i de les hores de pràctiques a les empreses. Estarem atents, que la formació professional és important.
Moltes gràcies, sí que és molt important. Sí, a més, vull dir, està claríssim que en un país la formació professional ha de ser, se l'ha desprestigiat molt en el nostre país i realment doncs és un sector, diguéssim, que dona molta ocupabilitat als joves que hi van, no? I que, a més, vull dir, s'aprenen coses i no tanca cap porta, perquè fins i tot després poden anar a la universitat, ampliar estudis, etc.
Ramon, un dia et convidem per parlar-ne més tranquil·lament. Que vagi molt bé.
Quan vulgueu.
Cuida't.
Moltes gràcies.
A tu, que vagi bé. Fins després.
A reveure.
Una altra cosa que tampoc rutlla bé, la relació contractual entre els riders, que se'ls coneix així d'aquesta manera, és a dir, els treballadors de les empreses de repartiment en bicicleta i les empreses que els hi donen feina. De fet, la mort, desgraciada mort d'un jove de 22 anys que treballava per l'empresa Glovo, atropellat per un camió del servei de neteja al centre de Barcelona, ha posat de manifest la molt precària situació en la qual està en el col·lectiu de treballadors que són repartidors i que es mouen a la via pública. En volem parlar i per fer-ho saludem al Robert Castro, que és advocat de Free Riders. Robert, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Una situació tan precària com que després de que et prenguin la vida no es reconeix ni com a accident laboral.
Exacte, vull dir, clar, és que Glovo al final no li queda una altra que la fugida cap endavant, no? I llavors hi guanya temps i en fi, i fer el que sap fer des del plantejament inicial, que és negar tots els drets laborals dels repartidors.
Quina és la relació contractual dels repartidors amb Glovo en aquest cas?
Bueno, és un contracte mercantil fictici, perquè la realitat a nivell contractual és el que ha de predominar, prevaldre, no el que posa un paper, i es pretén plantejar ja pues, una relació entre un autònom, que és el repartidor, i una societat mercantil. Però són falsos autònoms, i de fet ara ja tenim sobre la taula més sentències favorables als riders que el contrari. Comença a ser bastant aclaparador.
De fet, aquesta és una guerra que no ha començat ara. Aquesta és una guerra que porteu ja fa molt de temps reivindicant i portant a diferents instàncies judicials aquesta relació, que us van donar la raó, però que mai s'acaba de resoldre.
No, i de fet, l'actitud processal de Glovo és anar recorrent, ho va recorrent tot, inclús la inspecció, i cadascú fa el seu paper. Nosaltres estem batallant tot el que podem. De fet, aquest matí hem anat a la inspecció de treball a presentar una denúncia per aquest tema tan greu d'aquest company, d'aquest accident mortal de dissabte, i esperem que la inspecció també faci la seva part.
És una situació específica d'aquesta empresa o es dona en d'altres empreses de sectors, si no iguals, similars?
És una mica la nova economia de totes aquestes plataformes digitals i l'onada aquesta tan brutal de precarització dels sous i no sé per què, d'alguna manera, socialment ens ho estem empassant. Plataformes digitals que són molt similars en el seu tractament als treballadors com Glovo, pues Deliveroo, Uber Eats, Cabify amb els xòfers, vull dir, és un desastre monumental. Clar, a sobre tenim el síndrome de que el repartidor va a Uber Eats i perquè les condicions són una mica més amables que a Glovo, allò ja li sembla inclús positiu, dintre de que segueix sent tot molt precari on es matxacen moltíssims drets laborals.
És a dir, tan precària que qualsevol cosa bona recollida als drets de qualsevol treballador ens sembla una victòria.
Sí, o condicions acceptables, per dir-ho així. Els repartidors de Glovo, perquè inclús es qüestiona de si la culpa era del noi d'aquest accident de dissabte o no, encara que la culpa sigui de l'altre vehicle, els repartidors de Glovo estan en una dinàmica de treballar el que més predomina, que arriba al sindicat, 12 i 13 hores diàries, per 7 dies a la setmana, i a sobre fent repartiments a tota Castanya. Això suposa un increment bestial en el risc de la seguretat vial d'aquests repartidors.
Sí, sí. I no ho tenim resolt aquí o no està resolt enlloc? Ho dic perquè, de vegades, sense parlar que bueno, això només és un problema aquí perquè a Europa ja ho han resolt. És així? És a dir, aquí és un...
Això és país per país i pensa que com aquestes plataformes darrere hi ha fons d'inversió i és tot un model de... Ja no és la pime de barri, saps?
Yeah.
Llavors, com hi ha un fons d'inversió mundial bestial i llavors van país per país, perquè et faig una idea. De Xile, Glovo fa poc va marxar. Llavors ells tenen la política que quan això aquí es posi molt, molt complicat, molt coll amunt, piraran i ho deixaran tot empantanegat. I a Xile ho han fet. Per exemple, perquè et facis una idea de que això va país per país, a Argentina un sol jutge ha bloquejat l'aplicació fins que l'empresa garantitzi que una sèrie de requisits que ell considerava, no? Que van amb casc, que no porten la motxilla isotèrmica a l'esquena, perquè evidentment molt de salut laboral no és portar la motxilla aquesta a l'esquena. Vull dir, una sèrie de garanties cap als drets dels treballadors. Però, clar, aquí, bueno, doncs cada país té el seu model judicial, diguéssim.
Aquí esteu reivindicant, de moment, ni la Inspecció de Treball, ni el Departament de Treball de la Generalitat, ni el Ministeri de Treball, aquí ningú ha mogut peça.
La Inspecció de Treball podem dir que d'ofici s'ha mogut i de manera contundent, eh? Però sí? Més enllà d'això, jo no m'atreveixo a dir que a nivell polític el govern no ha fet res, perquè com hi ha hagut tants pactes fràgils o intents que han defallit, vull dir, no sé, portem molts mesos que no hi ha un govern amb recolzaments forts parlamentaris com per impulsar algun tipus de llei ad hoc per a aquesta situació, tot i que nosaltres des del sindicat diem que marc legal ja en tenim, que es diu Estatut dels Treballadors.
Sí, clar.
Perquè també volen fer un gènere, una categoria específica per repartidors, a cavall, a mig camí entre autònom i treballador, i tampoc estarem d'acord. Vull dir, que ho regulis a vegades és per passar pitjor vida, que ho regulis legalment.
Clar.
Però bueno, en fi.
Doncs aquesta és la situació en la qual treballen aquest col·lectiu de treballadors. Ho dic perquè està bé saber-ho quan arribi el moment que haguem de contractar el servei d'una empresa que ofereix aquest tipus de repartiment a casa, eh? Tinguem en compte quines doncs estan bé i quines no. Seguirem tota aquesta dinàmica. Que vagi molt bé, t'ho agraeixo molt, Robert, i bona feina.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure.
Adéu.
En Robert Castro és advocat de Free Riders, és el sindicat que els agrupa, és el sindicat que els representa, i és la persona que ens ha pogut explicar una miqueta aquesta situació de precarietat laboral en la qual treballen aquest col·lectiu sense, bueno, sense cap mena d'ajut públic.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ella té un cel als ulls, una lluna i set sols. Ella té un cel als ulls on li cau la pluja trista de tardor. Els meus ulls es mullen, ella se'm passa les llàgrimes i amb la seva veu dolça tots els infants em fa oblidar. Potser ella té ganes de plegar, però amaga sa tristor i em convida a saltar per sobre el gran riu de l'enyor. Ella té un cel als ulls, una lluna i set sols. Ella té un cel als ulls on li cau la pluja trista de tardor. Com un gran raig raig de sol. Com crema els ulls de tant mirar. Ballo en els seus cabells com un fullet trist i rialler. Sí, tot sembla perdut i s'estreny el laberint. Ens agafem de...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.